Molt bona tarda, són les dues, els patinets elèctrics en el punt de mira.
Notícies migdia. Núria García.
La policia municipal ha multat una cinquantena d'usuaris per cometre infraccions amb el seu vehicle de mobilitat personal. Les sancions majoritàries han estat per circular amb el patinet per la vorera. Aquest és el balanç de la campanya conjunta que ha fet la policia municipal i el Servei Català de Trànsit durant tota la setmana passada a Sabadell. Els controls, però, no afluixen, tal com ha indicat el cap de la policia municipal, Daniel Corral.
Independentment d'aquesta campanya realitzada en coordinació amb altres policies locals, durant aquesta setmana del 27 de maig fins al 2 de juny continuarem realitzant la mateixa campanya intensificant els controls dels vehicles de mobilitat personal.
La campanya de controls coincideix amb l'aprovació de la nova regulació que afecta els patinets elèctrics. És el tema del dia, però en Notícies Migdia també us explicarem què pensen els marxants del mercat de la zona hermètica de la possibilitat de perdre les llicències a Sant Quirze. I us parlarem també del Dia Mundial de l'Esclerosi Múltiple o de la llei d'amnistia, entre altres qüestions. Tot plegat amb l'ajuda de la Beatriz Aguilar a les vies de so.
Notícies Migdia. La informació en 15 minuts. Els serveis.
Comencem comprovant com se circula aquesta hora a les carreteres catalanes. A la Ronda de Dalt de Barcelona s'ha obert el carril tallat que havia quedat tallat per un vehicle variat a l'altura de la Vall d'Hebron en sentit Llobregat, amb tot i a lentitud, amb algunes aturades en aquest punt des de Via Júlia. I d'altra banda, també us hem d'explicar que ja s'ha normalitzat la situació a l'AP7, que havia quedat tallada a Sant Sadurní de Noia a conseqüència d'un accident que també tallava un carril. I comprovem també com funciona el transport públic a aquesta hora. Ens ho explica des del Transmet l'Albert Garram. Bon dia.
Doncs avui seguim amb les afectacions a Rodalies, tot i que a poc es va recuperant progressivament el servei. Tot i així, per avui Rodalies també ha establert un pla especial per aquelles línies encara afectades. En primer lloc, destaquem que les línies R1, R2, R2 Nord i Sud, R8 i regionals, excepte la R12 amb servei alternatiu entre Calaf i Manresa, realitzen el seu recorregut habitual. Ara bé, encara es mantenen les afectacions a la línia R3 amb el servei ferroviari entre Puigcerdà i Montcada-Ripollet amb un servei alternatiu per carretera fins a Fabra i Puig, la línia R4 Nord amb circulació entre Manresa i Hospitalet de Llobregat amb dos trens per hora i sentit, la línia R4 Sud amb circulació entre Sant Vicenç de Calders i Hospitalet amb quatre trens per hora i sentit i finalment la línia R7 sense servei fins a Cerdanyola que realitza amb la línia R4 i autobús fins a la Universitat Autònoma. La resta de la xarxa funciona amb normalitat, així que de moment això és tot des del Transmet. Bon dia.
La notícia del dia.
La campanya conjunta de la Policia Municipal i el Servei Català de Trànsit per controlar l'ús dels patinets elèctrics s'ha tancat amb una cinquantena de sancions. Una quarta part de les multes han estat perquè els usuaris dels patinets circulaven per sobre de la vorera quan ho han de fer per la calçada. Karen Madrid, bona tarda.
Bona tarda.
La campanya conjunta s'ha fet entre els dies 20 i 26 de maig.
A banda de circular per la vorera, altres infraccions que s'han detectat durant aquests controls tenien a veure amb el fet que dues persones circulessin sobre del mateix patinet, que el conductor anés amb auriculars, que se saltés un semàfor en vermell o que estés fent servir el telèfon mòbil amb el vehicle en marxa. També s'han fet algunes denúncies contra usuaris que pretenien saltar-se els controls, unes inspeccions que la policia municipal ha decidit allargar durant tota la setmana. El cap del cos de seguretat local, Daniel Corral, ha apuntat l'objectiu de tot plegat.
Per aconseguir reduir i conscienciar les persones que circulen amb els UMPs de la prohibició de circular sobre la vorera, així com les altres infraccions que hem detectat que es repeteixen una i una altra vegada amb els conductors de UMP.
Aquesta campanya de control sobre els patinets elèctrics coincideix amb l'aprovació d'una nova regulació obligatòria per a aquest tipus de vehicles per part del govern espanyol. Els usuaris hauran de registrar obligatòriament el seu vehicle i dotar-se d'una assegurança d'accident. En el cas del registre, és previst que estigui a punt a partir del 2026.
Tota la informació a Ràdio Sabadell.
Els 150 comerciants de la zona hermètica que posen parada en terme municipal de Sant Quirze volen mantenir la seva activitat. Aquesta és l'opció per la qual lluiten en les negociacions amb l'Ajuntament veí, tot plegat després que els notifiquessin la voluntat de dissoldre el mercat ambulant l'octubre del 2025.
De moment, els paradistes han mantingut dues reunions amb el consistori quirzetenc. Segons un dels afectats, José Amador, la voluntat de l'administració és passar la pilota a l'Ajuntament de Sabadell.
Comparten gastos de gestión, pero San Quirze, pues por la problemática que tiene con los manteros y con la inseguridad que tiene, que no puede tener efectivos para la seguridad del mercado y que se le viene encima todo, pues quiere quitar el mercado. Nos deja 150 familias en la calle el año que viene y nos comentó el ayuntamiento que quería ver si Sabadell nos podía absorber. Que por la ley, según dice el ayuntamiento, que sí, que se puede.
Els paradistes no entenen la decisió de dissoldre el mercat ambulant. De fet, consideren que està del tot injustificada, tenint en compte la bona acollida que té dins i fora de la comarca. A més, insisteixen que perdre aquesta feina suposa un nou sotrac en l'economia d'aquestes 150 famílies que, asseguren, encara no s'han recuperat de l'impacte de la pandèmia. En cas que l'Ajuntament de Sant Quirze mantingués el seu posicionament, els comerciants esperen poder seguir treballant des del terme municipal de Sabadell.
I d'altra banda, les famílies de l'escola Andreu Castells a Can Rull posen un excel·lent a l'equip interí que va agafar la direcció del centre ara fa 3 mesos. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. La filla del centre estava molt decebut amb la direcció titular que hi havia i va exigir la seva dimissió a través de diverses mobilitzacions. L'equip va agafar la baixa en bloc i va ser aleshores quan alguns professionals del centre es van posar al capdavant. Verònica Calvo, la portaveu de la FI, valora molt positivament com han entomat aquest repte i assegura que ja han notat resultats en els alumnes.
Els nens i les nenes els han fotut un canvi important i veiem que, tot i que ens queda un camí per caminar bastant llarg, estem en el camí correcte, no? Seguint amb la referència.
Tot i això, el curs que ve començarà amb un nou equip directiu. Serà un de diferent al que hi havia abans i al que hi ha ara, que de fet s'està escollint a través d'un procés de selecció que gestiona inspecció. És previst que s'esculli a finals de juny i, per tant, al setembre el grup interí tornarà al seu càrrec habitual i quan l'antiga direcció agafi altre cop l'alta, recuperaran el seu lloc com a funcionaris que són.
Notícies migdia. De dilluns a divendres, a partir de les 2.
Les 2 i pràcticament 8 minuts, les piscines municipals es tornaran a adherir al mullat per l'esclerosi múltiple el pròxim 14 de juliol. Així ho han confirmat avui al Cafè de la Ràdio des de la Fundació Esclerosi Múltiple, coincidint amb el Dia Mundial d'aquesta malaltia. De fet, consideren que jornades com aquestes són imprescindibles per seguir avançant en el tractament de la malaltia.
La directora de la Fundació Esclerosi Múltiple, Rosa Mas Riera, assegura que en els últims 25 anys s'ha avançat moltíssim en aquest àmbit. De fet, s'ha passat de no tenir tractament per aquesta malaltia neurodegenerativa a tenir-ne 14, que minimitzen l'efecte dels brots. Per això considera que mantenir l'aposta pot marcar la diferència.
Seguir investigant, seguir apostant, perquè jo penso que si seguim apostant, doncs en 10 anys podríem parlar d'un gir important d'aquesta malaltia. I, de fet, és un exemple, no?, com per altres malalties, per també doncs, provocar aquests girs, que al final doncs, tota la societat ho hem vist, per exemple, també amb la Covid, no?, la capacitat doncs, que hem tingut amb la recerca ben enfocada i ràpida doncs, poder canviar molt el pronòstic de les persones.
El gran repte de futur, però, seria descobrir com recuperar la mielina dels afectats per aquesta patologia, ja que això suposaria la seva cura. Mentre això no arriba, des de la Fundació insisteixen en la necessitat de poder diagnosticar l'esclerosi múltiple en els seus estadis més inicials per poder-ne personalitzar el tractament.
I la CIPO obre demà la 17a edició del seu outlet solidari. Enguany arriba amb una novetat molt i molt destacada, el canvi d'ubicació. La iniciativa s'ha traslladat de l'antic mercat de Sant Joan al Saló Modernista de l'antiga Caixa Sabadell, al carrer Gràcia. L'outlet posarà a la venda pràcticament 6.000 articles, una xifra rècord, entre peces de roba i complements.
El president de CIPO, Joan Madaula, creu que el canvi d'ubicació serà un dels grans atractius de l'edició d'aquest outlet solidari. Ho ha dit en una entrevista al Cafè de la Ràdio.
Aquesta nova opció podem créixer amb molt espai, tripliquem l'espai del Mercat de Sant Joan en superfície i, a més, la ubicació del Mercat de Sant Joan serà en expressament, no és un lloc de pas. En canvi, el Carrer de Gràcia, com sabeu, és un lloc cèntric, més no pot ser, i llavors passarà i pensem que allà podem captar i tenir clients nous, no? Que no ens coneixen, que no coneixin el nostre outlet.
El president de Cipo ha explicat a què es destinaran els diners recaptats durant l'outlet.
Un projecte artístic multidisciplinar, que dic jo, suposo que hi ha bàsicament de teatre, però hi ha altres disciplines, en col·laboració amb el Vapor Estruc, en aquest cas, i farem un muntatge amb els nostres usuaris. Està sent un jo encara no he vist, perquè està portant bastant en secret tot plegat, però és un procés molt creatiu, que tothom hi participa, usuàries, nostres professionals i recolzament artístic de part de l'Estruc. I el juliol fem dues sessions d'aquest espectacle, no?
La 17a edició de l'Aulet Solidari de la Cooperativa o Cooperativa obrirà portes demà a partir de les 9 del matí. Estarà en marxa de forma ininterrompuda al Saló Modernista fins a les 9 de la nit. Dissabte l'horari serà el mateix, mentre que diumenge s'hi podrà anar entre les 10 del matí i les 3 de la tarda.
Noves afectacions durant el pròxim cap de setmana per les obres d'ampliació de la xarxa d'aigües freàtiques.
Els treballs afectaran a la circulació de vehicles de l'avinguda Rafael Casanova aquest dissabte, que estarà tallada totalment en el tram comprès entre l'avinguda Prat de la Riba i el carrer Valentí Almirall. La previsió és que l'actuació s'acabi el mateix dia, tot i que en cas de ser necessari s'allargaran fins diumenge. En paral·lel, les obres avancen també en el tram de l'Eix Macià en direcció a la plaça Catalunya. La intervenció s'emmarca en el projecte Sabadell Aigua Circular, que té per objectiu recuperar fins a un hectòmetre cúbic d'aigua freàtica anual a partir del 2025.
Endesa aposta per la digitalització de les comunicacions entre el centre de control i els operaris que treballen sobre el terreny. Fins ara eren telefòniques.
El canvi, que de moment es troba en fase pilot i només s'aplica a Catalunya, permet agilitzar l'intercanvi d'indicacions entre el centre de control i els operaris, reduint així el temps d'actuació en les avaries. Són declaracions de David Castanyer, enginyer elèctric d'Endesa.
Amb el procediment antic, els operaris havien de duplicar les maniobres que els informaven des del centre de control, és a dir, havien de rebre una comunicació i confirmar-la de nou amb el centre de control. D'aquesta manera, ells rebran una indicació i de primera es podran verificar-la i executar la maniobra.
L'any passat es van fer a Catalunya més d'un milió de maniobres, de les quals un 54% es van gestionar mitjançant el telèfon mòbil. L'objectiu del projecte és aconseguir digitalitzar-les al 100%.
I el claustre de la UAB ha aprovat avui per una àmplia majoria trencar relacions amb Israel pel genocidi de Gaza.
Ho ha fet a través d'una declaració que condemna l'ofensiva de l'exèrcit israelià i en què també demana una solució pacífica al conflicte. El text també preveu la creació d'una comissió per fer seguiment dels compromisos adquirits. La resolució ha sortit endavant per 116 vots a favor i 6 en contra. Els estudiants consideren que és un primer pas important, tot i que diuen que la declaració es queda curta.
I l'ou ja balla a Sabadell. Xavier Farrés ha oficialitzat la tradició de l'ou com balla aquest migdia a les 12 al pati exterior de la parròquia de Sant Fèlix.
I com sempre ho ha fet acompanyat per un bon grapat de cristians que no s'han volgut perdre aquest espectacle. Es podrà veure fins diumenge a la tarda, ja que serà aleshores quan se celebrarà la cerimònia del Corpus. Fa uns anys es va decidir moure la missa solemne i la processó del Santíssim Sagrament al diumenge. Per això es podrà veure de manera ininterrompuda fins llavors. I Farrés assegura que seran molts els fidels, però també curiosos, que ho aniran a que aniran a veure l'espectacle de l'ou com balla.
Sempre el Papa Popular sempre té aquesta vessant, no? de fer expressió una cosa més a l'abast, no? De tothom. És increïble la gent que passa, molta gent. A més, és veritat que estem en un lloc molt cèntric i la porta està oberta sempre ara aquests dies.
Enguany, però, a l'ou li ha costat una mica mantenir-se al capdamunt del raig que el sosté i el fa ballar. Tot i això, no hi haurà problema i pel que fa al Corpus se celebrarà aquest diumenge a les 6 a la parròquia de Sant Fèlix.
Flors per la mare, quedar amb els amics, fer el vermutet, portar les postres del dinar, comprar el regal de la Carla...
Però on vas? Si és diumenge!
Ara els diumenges Lilla és oberta per comprar i molt més. S'han acabat els diumenges de no fer res.
Lilla obre diumenges i festius fins al 15 de setembre de 12 a 8 i amb una hora de pàrquing gratis.
Taxi Més, ara t'ho posa més fàcil. Pots demanar un taxi a la teva ciutat per WhatsApp al 608 48 30 02. Recorda, 608 48 30 02. Més informació a taximés.com. Taxi! Radio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
Ràdio Sabadell, notícies.
En consecuencia, queda levantado el veto del Senado a la proposición de ley orgánica de referencia y, por tanto, ratificado el texto inicialmente aprobado por el Congreso. No habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión y muchísimas gracias a todo el mundo.
Doncs aquest ha estat el moment en què la presidenta del Congrés, Francina Armengol, anunciava l'aprovació de la llei d'amnistia. Finalment, el Congrés ha donat llum verda a la normativa amb 177 vots a favor i 172 en contra. Elena Molist, bona tarda.
Bona tarda. Després d'una sessió intensa, el Congrés ha aprovat definitivament la llei. Per part del govern espanyol, el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha celebrat l'aprovació d'aquesta normativa.
Desde luego, la ley de amnistía cierra una etapa de conflicto, de tensión, de enfrentamiento y abre una nueva de futuro, de prosperidad, de acuerdos, de hacer política dentro de las instituciones, dentro de la Constitución y dentro de la ley.
Un cop s'ha aprovat la llei, s'han pogut veure una imatge una mica curiosa en aquests últims temps, que són abraçades entre els diputats de Junts i Esquerra. Precisament, el secretari general de Junts afirma que avui s'ha entrat en una nova etapa.
Avui és una gran victòria per l'independentisme. És una gran victòria perquè avui s'enterra aquell aporellos judicial que es va decretar el 3 d'octubre. I, a més, és una gran victòria perquè s'ha fet sense renunciar a res.
Si ens ho mirem amb clau local, l'aprovació de la llei d'amnistia pot beneficiar fins a 4 sabadellencs. En primer lloc, a Carme Forcadell, l'expresidenta del Parlament, està condemnada actualment a 11 anys i mig d'inhabilitació per sedició. Amb l'aprovació de la llei, a Forcadell se li podrien retirar tots aquests delictes. Per altra banda, els també sabadellencs David Búdria, Jordi Ros i Clara Borrero també podrien veure's beneficiats de la nova llei. Els tres estan acusats de terrorisme pel cas Judes i, segons Alerta Solidària, qui actua en defensa d'aquests acusats, els tres entrarien de ple en la llei d'amnistia.
Els serveis informatius de Ràdio Sabadell no estan d'acord amb la política de blocs electorals amb motiu de la campanya. Per això, no signem les informacions que us oferim a continuació.
Les eleccions europees a Ràdio Sabadell.
Òbviament, l'aprovació de la llei d'amnistia ha marcat l'actualitat d'avui, també la campanya per les eleccions europees del 9 de juny. Això és el que han dit els candidats en les últimes hores. El cap de llista de Junts a les europees, Toni Comín, defensa que l'aprovació de l'amnistia al Congrés dels Diputats permet tancar l'etapa repressiva, ha dit provisionalment.
Des d'Eslovènia, Comín ha dit que el final d'aquesta etapa permet donar un pas cap a l'altre gran objectiu.
El segon objectiu és l'autodeterminació, el referèndum. I volem explicar a les institucions europees, a l'opinió pública europea, que hi ha vies perfectament constitucionals, perfectament compatibles amb el dret europeu, perfectament compatibles amb el dret internacional, per fer un referèndum d'independència.
Comín ha defensat que la seva formació vol centrar-se durant el nou mandat a reivindicar la viabilitat d'un referèndum d'autodeterminació a Catalunya.
És un drama pel projecte europeu aquest doble estàndard. Aquest mandat hem sentit molts diputats polonesos i hongaresos dient, escolti, si Espanya ho pot fer, jo també. És carregar-se els fonaments del projecte europeu. És una irresponsabilitat per part de les institucions europees tancar els ulls davant de les violacions que fa l'Estat espanyol.
En aquest sentit, ha defensat la via de la consulta a través de l'article 92 de la Constitució espanyola. Per això insisteix que dedicarà esforços a explicar la legalitat de la proposta.
Al cap de llista del PSC a les eleccions europees del 9 de juny, l'eurodiputat Javi López posa la depuradora de Sant Pau de Riu-Sec com un exemple dels equipaments per als quals ha d'apostar Europa en el pròxim mandat.
Després de visitar l'equipament, López ha reiterat que aquestes instal·lacions seran claus en un moment en què caldran polítiques per adaptar-se al canvi climàtic.
Europa ha d'apostar al proper mandat de forma clara i nítida per espais de referència com aquesta depuradora de Sabadell, com apostant per un mandat molt centrat en les polítiques d'adaptació.
En aquest sentit, López ha assenyalat que aquest equipament està pendent d'una inversió de 5 milions d'euros de fons europeus per a un projecte de digitalització.
És un exemple més de com s'estan canalitzant recursos per part de les administracions espanyola, catalana, locals, fons europeus a les infraestructures hídriques i com també Europa ha canviat durant els darrers 5 anys i l'arribada dels fons europeus probablement sigui el pas endavant més important en els últims 25 anys des del naixement de la moneda única, de l'euro.
El candidat socialista també ha insistit que els fons europeus han permès que durant la crisi de la pandèmia hi haguessin inversions i no retallades, un fet que atribueix a la feina feta per les forces progressistes, el govern de Pedro Sánchez i el grup parlamentari socialista.
La candidata d'Esquerra a les eleccions europees, Diana Riba, ha reivindicat l'amnistia com una victòria sense pal·liatius del moviment independentista.
Riba ho ha atribuït a una estratègia pensada i executada pel seu partit, ja que considera que van portar a la taula de negociació al PSOE i que van forçar Junts a pactar. Ho ha dit des de Madrid en un acte conjunt de la candidatura de les Repúbliques.
Una victòria sin paliativos del movimiento independentista y es una victòria contra la represión. Y también es una victòria de una estrategia diseñada, pensada y ejecutada por Esquerra Republicana de Cataluña, que hemos podido hacer y mover a unos socialistas que hace 5 años nos decían que nunca tendríamos una amnistía y que no reconocían este conflicto político. Se sentaron a negociar y se sentaron a redactar esta amnistía. Y también teníamos al otro lado un Junts que hemos tenido que mover hasta la vía de negociación.
De cara a les eleccions del 9J, la republicana ha insistit en l'impuls a una nova llei de claredat a la Unió Europea que estableixi les bases per convocar referèndums d'autodeterminació. De la mateixa manera, Diana Riba ha avançat que intentaran tramitar al Parlament Europeu aquesta llei en els primers plens de la nova legislatura.
La candidata de Podem a les eleccions europees, Irene Montero, ha evitat mullar-se sobre un possible reagrupament de Comuns Sumar i la seva formació després del 9J.
En una roda de premsa aquest dimecres a l'agència EFE, Montero ha apuntat que hi ha moltes formes de col·laborar. Ho ha dit en resposta a dirigents com Jaume Asens o Gerardo Pisarello, que han manifestat el seu desig que els grups tornin a confluir. En aquest sentit, Montero ha recordat que en l'anterior legislatura es van tirar endavant propostes amb els vots a favor d'altres forces, com Esquerra o Bildu, i ha defensat que el vot a l'esquerra en les eleccions europees representa valors i no partits.
La izquierda en estas elecciones se tiene que poner en pie. Si el bipartidismo se está reforzando para volver a un escenario en el que nada cambia, yo creo que la izquierda se tiene que poner en pie porque sigue siendo urgente hacer cambios y avanzar en derechos en nuestro país.
El candidat de Ciutadans a les eleccions europees, Jordi Cañas, ha acusat Pedro Sánchez de corrupció política per la llei d'amnistia.
En una roda de premsa posterior a l'aprovació de l'amnistia, Cañas ha acusat Sánchez de traïdor de la democràcia espanyola. Cañas ha avançat textualment que pararan aquesta corrupció política a Brussel·les. Segons Cañas, Feijóo serà el segon gran beneficiat de la llei perquè, segons preveu, el PP pactarà amb Junts si vol governar.
Un señor fijo que no te dudará en absoluto en volver a pactar con Junts o volver a pactar con el PNV si es necesario para formar gobierno. Porque necesita una alternativa a la ultraderecha. Si quiere poder llegar a unas elecciones sin que el Partido Socialista vuelva a utilizar la posible unión ultraderecha-Partido Popular para alcanzar el gobierno movilizando así el electorado de izquierdas.
Dolors Montserrat, la cap de llista del PP al 9J, ha anunciat a través de la xarxa social X que demanaran a la Comissió Europea que actuï davant l'aprovació de la llei d'amnistia.
Montserrat ha qualificat la llei com a corrupta i afirma que aquesta aprovació és la demolició, diu, de l'estat de dret. Per la seva banda, el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat a Sánchez de corrupció política.
Ustedes han mentido a los españoles porque prometieron no hacer esto. Están convirtiendo a la mayoría en ciudadanos de segunda.
Per la seva part, el candidat dels Comuns a les eleccions europees, Jaume Asens, ha celebrat l'aprovació de la llei d'amnistia.
Hoy se cierra un ciclo. Se cierra un ciclo marcado por la incomprensión, por la falta de diálogo, por la cárcel y por las porras. Hoy se abre una nueva etapa, un nuevo inicio, una oportunidad para dejar atrás los guiones fracasados, para curar las heridas todavía abiertas, para recomponer los puentes rotos.
El candidat de Vox a les eleccions al Parlament Europeu, Jorge Buxadé, afirma que ningú a Europa frenarà aquesta llei d'amnistia que previsiblement, de fet, s'ha aprovat ja al Congrés.
En un míting a Valladolid ha assegurat que cap ponent dels països que configuren el Parlament Europeu declararà la inconstitucionalitat o la immoralitat, ha dit, de la llei de l'amnistia.
Segueix tota la informació de les eleccions al Parlament Europeu a Ràdio Sabadell.
Més notícies de l'àmbit general. L'IPC puja 3 dècimes durant el mes de maig.
L'índex de preus al consum a l'Estat se situa en el 3,6% arran de l'encariment de l'electricitat, que des del març té un IVA del 21%, i també dels carburants. És el tercer mes de repunt consecutiu de l'IPC.
Un ciberatac a Iberdrola exposa les dades de 600.000 clients.
Segons l'energètica, no se n'haurien filtrat dades bancàries, però sí els noms i els DNIs dels afectats. És el segon atac que Iberdrola pateix en 2 anys. La notícia s'ha fet pública després que Telefònica anunciés que també investiga una filtració de dades que afectaria 12.000 clients.
Cultura. L'estrena de Pinocchio a la Faràndula ha estat un èxit. L'espectacle ha aconseguit reunir prop de 4.500 espectadors en les primeres 6 funcions. Dit en altres paraules, l'ocupació ha estat del 92%.
En vista d'aquestes xifres, Anna Vidal, la presidenta de Joventut de la Faràndula, ha destacat la capacitat de convocatòria de l'entitat, ha dit. I per la seva banda, Llorenç Costa, el director teatral, ha expressat l'alegria que s'entén des de l'equip una vegada baixat el teló de la temporada.
Quasi totes les obres de la temporada han fet molt bons números, inclús la DIC, que era la tercera vegada que la escenificàvem, era la tercera temporada, i vam tenir pràcticament també exhaurit. Per ser una tercera temporada són unes molt bones notícies, i també Pastorets també va anar molt bé. Per tant, tanquem una gran temporada a la Joventut de la Faràndula i, per tant, estem molt contents perquè al públic encara li agrada venir a veure teatre i li agrada venir a veure teatre a la Faràndula.
En el cas de Pinocchio és especialment remarcable perquè ha estat una de les estrenes més innovadores de l'any. Ha tret l'escenografia física i l'ha basat en el vídeo mapatge. Després d'aquestes primeres funcions, el muntatge s'incorporarà al cicle de totes les produccions de Joventut de la Faràndula i, per tant, es reposarà al març del 2025 i obrirà la temporada 2025-2026.
I la ciutat compta amb un nou festival de teatre. Es tracta del Seva Escènic, una mostra de teatre 100% sabadellenca, com el seu nom indica, que tindrà lloc aquest cap de setmana al Casal Pere IV.
Doncs sí, el festival inaugura la companyia Tres Homes Grossos amb l'obra Negre sobre punt blanc. Aquest espectacle té com a punt de partida la visita a Barcelona l'any 1940 de Heinrich Himmler, cap de la Gestapo. Ho explica Francesc Cutxet, escriptor de l'espectacle. El programa al matí.
Gairebé tothom sap que el dia 23 d'octubre de 1940 Franco i Hitler s'entrevisten en Daia. Però per aquesta entrevista primer va haver uns preparatius que els organitza doncs, el Heinrich Himmler, el cap de la Gestapo, juntament amb Serrano Sunyer. I està a Barcelona el dia 20, a Madrid el dia 22 i el 23 arriba a Barcelona, s'instal·la a l'Hotel Ritz, i no perquè volgués veure Barcelona, sinó que volia anar a Montserrat perquè creia que allà hi havia el Sant Greal. Va anar a Montserrat, li van dir que no, ell pensava que li havien aixecat la camisa, es va enfadar molt, però bé, va tornar a Barcelona, i el que passa és que mentre està a Barcelona entre un sopar i que li ensenyen una xeca de la Guerra Civil, li roben un maletí amb documents de la Segona Guerra Mundial.
Així doncs, l'espectacle se centra en qui va robar aquesta famosa maleta. I els dos personatges principals els interpreten en Sergi Gil i en Jordi Cantó, que han afirmat que és una obra intensa i dura, però també prometen emocions fortes. El text, per cert, va guanyar el Premi de Teatre Jaume Salés i Sant Jaume l'any 2022 de la Fundació Miquel Martí i Pol. Si voleu veure aquesta obra, podeu anar al Casal Pere IV aquest dissabte i aquest diumenge a les 7 del vespre.
El temps. A punt d'arribar al final del Notícies Migdia, primer, la previsió meteorològica, Lluís Mi Pérez.
Un temps que de moment està sent tranquil i sobretot molt xafogós. A hores d'ara la temperatura està tirant cap amunt, ho està fent fins i tot més que ahir a les Terres de l'Ebre i, de fet, aquesta tarda fins a la zona de l'Ebre o cap al sud de Lleida s'hi atensaran els 30-32 graus. En canvi, començaran a arribar més núvols per les comarques del nord, que ja aniran deixant alguns ruixats o algunes tempestes aquesta tarda. Compte a l'interior gironí, també a gran part del Pirineu, entre l'Alt Urgell, el Solsonès, el Berguedà, allà començaran a espetegar els primers xàfecs i després es desplaçaran a gairebé tota la demarcació gironina. Entre el nord d'Osona, el Lluçanès, el Ripollès i la Garrotxa és on fins i tot tindrem algunes calamarsades. A la resta del país, temps més tranquil, per bé que apareixeran alguns núvols cap a les Terres de l'Ebre. El divendres també serà un dia més aviat regirat, al matí fins i tot amb algun xàfec entre la costa de Barcelona i la de Tarragona. Ho seguirem a la xarxa.
30 segons per arribar al punt de 2 quarts. Marxem. Fins aquí el Notícies Migdia. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora, a les xarxes socials i també a través del nostre canal de WhatsApp. Nosaltres tornem demà a partir de les 2. Que vagi bé. Adéu.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.